Notícies Vespre. Karen Madrid.
Primer cap de setmana sense restriccions ni obligació d'utilitzar el passaport Covid per primer cop des del novembre. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. En declaracions des de Sabadell, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha assegurat que no tenia sentit mantenir restriccions en el moment actual. En aquest sentit, també ha apuntat que les xifres epidemiològiques són altes i que s'estan fent moltes proves.
Nosaltres en aquests moments tenim unes xifres molt elevades, certament, però també perquè fem moltíssimes proves. És a dir, jo crec que hi ha gent que ja ha llançat la tovallola, gent ara tampoc no comentarem, però nosaltres fem 10.000 proves per cada 100.000 habitants, i per tant, si busques, trobes. Però sí, estem ja començant a baixar, poc a poc, però començant a baixar.
Argimon també ha anunciat que l'Escola d'Infermeria de Sabadell acollirà uns 75 alumnes a la seva primera promoció, 10 més del que es preveia inicialment.
La primera promoció de l'Escola de Controladors Aeris de l'aeroport de Sabadell, Skyway, sortirà a l'abril.
I de cara a l'estiu s'ampliarà l'oferta formativa, incloent totes les modalitats de controladors aeris. Skyway és l'onzena escola vinculada a l'aeronàutica que s'instal·la a l'aeroport de Sabadell, on cada any es formen un miler de persones.
En esports, els sabadellencs Aleix Gómez i Ian Terrafeta juguen la classificació per la final de l'Europeu d'Hongria i Eslovàquia en aquests moments.
Els hispanos juguen les semifinals contra Dinamarca, guanyen d'un Dinamarca i en aquest cas, arribar a la final, els sabadellencs la jugaran diumenge a la tarda.
Són algunes de les notícies que us desgranarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Ara mateix trobem una situació bastant tranquil·la al conjunt de la xarxa viària catalana. Només trobem dues incidències a les carreteres més properes a Sabadell. D'una banda, un quilòmetre de cues a l'AP7 al seu pas per Barberà en sentit sud i de l'altra banda, 3 quilòmetres de retencions a la B30 al seu pas per Cerdanyola, en aquest cas en sentit nord per enllaçar amb la C58.
El temps.
Ara mateix tenim 14 graus a Sabadell, temperatures que han augmentat considerablement respecte als últims dies. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores i sobretot de cara al cap de setmana? Li preguntem a la Carme Farnell. Bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores continuarem parlant de força estabilitat arreu del territori català amb el cel asserenat amb aquest domini del sol durant aquestes primeres hores de la tarda. I sí que de cara al final del dia la temperatura tornarà a baixar de valent. I és que demà ens espera un ambient molt fred a primera hora del matí, molt similar al d'aquestes últimes matinades i durant les primeres hores del matí, amb glaçades a molts punts de l'interior. Però, en canvi, la resta de la jornada s'espera que faci sol i de cara al migdia també parlarem d'un ambient molt agradable amb aquests valors superant els 15 graus a diversos municipis del litoral, això sí, cap a l'interior l'ambient es mantindrà més fred. De cara a diumenge tindrem una situació molt similar i s'espera que ja a l'inici de la setmana vinent hi hagi algun canvi amb entrada de component de vent de component nord. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Aquest serà el primer cap de setmana sense restriccions a Catalunya des del Nadal de l'any passat. Només es manté el tancament de l'oci nocturn i l'obligació de portar mascareta al carrer i quan no es garanteix la distància de seguretat. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha parlat aquest matí des de Sabadell, on ha vingut per reunir-se amb els representants polítics i les autoritats sanitàries.
Argimon ha respost les declaracions del doctor Manel Cervantes, qui va afirmar aquí a Ràdio Sabadell que les restriccions no eren efectives per la variant Omicron. El conseller li ha donat la raó, però ha recordat que la sisena onada va començar per culpa de la variant Delta i que aleshores sí que tenien sentit.
El Consell Científic Assessor, en aquell moment, va assessorar d'una sèrie de mesures que eren les que s'han aplicat molt menys restrictives i amb molt menys intensitat que les que recomanava el Consell Científic Assessor, perquè tu has de sempre de fer un balanç, no?, del que pot ser la part més de salut amb tots els impactes que poden tenir socials i econòmics. Certament, amb la nova variant, comença aquest tipus de restriccions, comença a tenir menys sentit.
Argimon també ha parlat de la futura escola d'infermeria que s'ubicarà a l'Art Tèxtil i que es posarà en marxa el pròxim curs. Concretament, s'obrirà per acollir 75 estudiants, 10 més del que es preveia inicialment.
Intentarem que siguin 75 pel 22-23, d'acord? Per tant, començar aquest any, Universitat Autònoma, Pla Taulí i 75 places.
El conseller també ha recordat que a la primera del Taulí estrenarà el nou edifici Ripoll i que la conselleria té la intenció de construir un nou hospital a la comarca, en aquest cas l'Ernest Lluch, ubicat a Montcada i Reixac.
El responsable de Salut també ha indicat que el pic de la sisena onada ja ha estat superat.
Ara bé, l'evolució de les dades encara no mostren un descens, sinó que es mantenen més aviat estables. El risc de rebrot se situa ara als 7.300 punts i la incidència a 14 dies és de 6.700 casos per cada 100.000 habitants. El que sí que baixa és la velocitat de contagi, que avui és de l'1,09. La taxa de positius també va a la baixa i ara és del 20% de les proves que es fan.
I no deixem de parlar de proves del coronavirus perquè un estudi fet a l'Atenció Primària Metropolitana Nord descarta fer els tests d'antígens prenent mostres de la boca, ja que només es repeteixen 3 de cada 10 positius obtinguts amb mostres nasals. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. En les últimes setmanes s'havia especulat amb la possibilitat d'agafar mostres de la boca per fer els tests d'antígens per detectar el coronavirus en lloc del nas, que és una operació molt més molesta. Però l'estudi de l'Institut Català de la Salut ha descartat aquesta possibilitat amb un examen de 300 mostres, algunes de les quals de Sabadell. Ho explica Nemesio Moreno, epidemiòleg de l'Atenció Metropolitana Nord de l'ICS, al programa El Cafè de la Ràdio.
Això mirava els tests ràpids que venen a farmàcia i els que trobem a l'atenció primària o qualsevol altre lloc, mirava si hi havia algun altre lloc en el qual podien tenir un resultat similar. I en aquest cas ens ha donat que no. Per tant, en aquest cas es tractava de buscar una nova, diguem, ubicació per un test que ja tenim controlat i que ja sabem que funciona al nas, no?
Hi ha pocs estudis sobre la recollida de mostres en boca. No s'ha provat a la gola, sinó a les genives. L'epidemiòleg confirma també que la variant Omicron s'ha imposat al 100% en 4 setmanes. S'espera una baixada de casos, però lenta i partint de molt amunt. Les últimes estimacions apunten que l'onada podria arribar a un percentatge d'entre el 80 i el 90% de la població.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Un avión que va a despegar va desde el parking, va evolucionando, pone en marcha el avión, lo pondremos en esta posición.
Aquestes són algunes indicacions bàsiques sobre la feina d'un controlador aeri, una professió que tindrà la seva promoció formada a Catalunya, concretament a l'aeroport de Sabadell, el pròxim mes d'abril. Seran els 9 primers alumnes de la nova escola Skyway, en marxa des de finals de novembre. A més, el nou centre formatiu ampliarà la seva oferta de cara a l'estiu.
El curs de controlador d'aeròdrom s'hi sumarà al de la formació de controladors d'aproximació i de ruta. El cap de formació de Skyway, Rogelio Pérez, ha destacat un dels punts forts de l'escola.
Uno de los puntales importantes que tenemos en nuestra escuela y que nos hace esta apuesta tan fuerte es poder contar con, además como cosa diferencial entre todo lo que son las escuelas de formación, poder contar con controladores aéreos en activo en este momento, principalmente también controladores aéreos de la Torre de Sabadell. ¿No? Tenemos los instructores de la Torre de Sabadell que participan muy activamente en lo que es la escuela y van a formar estupendamente ya desde los inicios a la gente y va a ser una formación muy, muy completa y va a ser muy diferencial.
Els tres cursos tenen una capacitat de 12 alumnes cada un. Per accedir-hi caldrà passar una sèrie de proves teòriques i testos psicotècnics, a més de pagar els seus 27.000 euros que val la matrícula. La formació compta amb teoria i pràctica i es realitza en un simulador que avui ha aprovat també l'alcaldessa de Sabadell en la visita institucional.
Esquerra Republicana proposa crear les beques Joaquim Ajúdez i Fageda, dotades amb 50.000 euros per reconèixer la feina de 12 dones científiques cada any. La Crida per Sabadell, per la seva banda, exigeix al govern local que construeixi les dues escoles bressol municipals que falten a la ciutat. Són les mocions que presentaran al pròxim ple municipal previst per dimarts que ve.
La proposta d'Esquerra és que les beques Joaquim Ajúdez i Fageda incloguin 10 ajudes dotades amb 4.000 euros per a projectes finals que estiguin adreçats a empreses de la ciutat. Dos premis de 5.000 euros per als treballs de recerca i projectes que arribin als concursos. La regidora Elia Soriano Costa explica què aporta la mirada de dones a la ciència.
Les respostes que nosaltres com a dones donem als reptes científics i tecnològics estan encarats i estan plantejats des de la nostra experiència prèvia, des de l'educació que hem rebut com a dones i des dels problemes als que ens enfrontem dia a dia. I això fa que quan ens plantegem haver de resoldre un problema d'enginyeria, de matemàtica o de ciència, ho enfoquem des d'aquest punt de vista diferent.
I per la seva banda, la Crida per Sabadell posarà la mirada en l'educació dels 0 a 3 anys. Els anticapitalistes volen que es construeixin les dues escoles bressols que falten a Sabadell. Nani Valero és la portaveu.
El Pla Exit plantejava que al 2023 l'oferta pública de places d'escola bressol arribés com a mínim al 25% de la població infantil. Sabadell avui en dia disposa d'11 escoles bressols municipals que ofereixen unes 1.100 places i això només permet escolaritzar el 17,2% de la població.
Alhora, els anticapitalistes proposen elaborar un estudi de viabilitat per garantir la qualitat educativa de la xarxa municipal d'escoles bressol, les condicions laborals de la plantilla i el manteniment dels equipaments.
I no deixem la política ni les mocions perquè els partits independentistes portaran al ple els incompliments del reglament lingüístic. Esquerra, Junts i la Crida s'han posat d'acord per presentar una moció al ple del febrer per fer complir el reglament d'ús de la llengua catalana aprovat l'any 2000 pel consistori, aleshores per tots els partits amb representació. La moció demana que es corregeixi el que qualifiquen d'incompliments.
Uns incompliments que han detectat en espais com el servei d'atenció a la biblioteca Vapor Badia, el servei de megafonia de la Bassa o les piscines Joan Serra. Tanmateix, denuncien que els representants públics de l'Ajuntament vulneren el reglament lingüístic en publicacions en comptes institucionals en què només no s'usa el català. Escoltem Nani Valero, de la Crida, Francesc Baró, de Junts i Gabriel Fernández, d'Esquerra.
Tenim un reglament i s'ha de complir. Sumar-nos a la denúncia pública, no?, de que hi ha una pràctica que no s'ajusta a normativa i que, per tant, quan hi ha una cosa que no funciona, doncs l'hem de poder dir.
És amb un to de poder sumar, amb un to de poder que puguin ser presents en aquest consens. Aquí ja hi ha un consens important i que està obert a que creiem que pot sumar, doncs, els altres grups municipals, perquè al final estem demanant una cosa que és de justícia.
En moltes ocasions, els representants públics canvien la llengua en funció del barri, dels rasgos físics de la persona, una pràctica que per mi no l'he entès mai.
Entre els acords presos hi ha la correcta aplicació del reglament, la creació d'una assessoria lingüística municipal per a les comunicacions internes i externes, una campanya informativa o recuperar la taula sabadellenca per la llengua. Els tres partits impulsors esperen aconseguir suports de qualsevol dels altres partits del ple, ja que la moció no prosperarà sense el vot afirmatiu o bé de PSC, Ciutadans o de la regidora Morell.
Ràdio Sabadell. Notícies.
La llei de sensellarisme arriba tard, però quan és més necessària que mai. Així ho ha apuntat Sònia Lacalle, membre de Càritas Catalunya, que ha treballat en la proposta de llei, una normativa que és previst que s'aprovi a finals d'aquest any.
Lacalle assenyala que el sensellarisme ha crescut un 80% en els últims 2 anys entre la crisi del coronavirus, sumada a les problemàtiques habitacionals que s'arrosseguen des de fa temps. En declaracions al Cafè de la Ràdio, ha apuntat quin és l'objectiu final que persegueix la nova llei.
I el que aposta el CIMEN és perquè totes les persones sense llar puguin acabar amb un habitatge autònom. I hi ha moltes modalitats també en què les persones poden acabar. El housing first és una modalitat més de les que existeix, no?, en el món de, per acabar contra, amb el sensellarisme. Que seria, en principi, és el que et deia, aposta per aquest espai residencial digne on les persones puguin accedir a aquests allotjaments de 24 hores, perquè actualment és veritat que poden haver-hi albergs, no?, però tenen un horari establert i potser les persones, doncs, com tots nosaltres, arribem a casa quan volem.
Ara mateix es calcula que hi ha 18.000 persones sense llar a Catalunya. A partir de la llei, però, es podria fer un recompte més exhaustiu de la posada en marxa d'equips de carrer amb professionals de diferents disciplines.
El Bisbat del Vallès no reconeix una desena de propietats que el govern espanyol li atribueix. En canvi, assegura que totes les immatriculacions que va fer la seva diòcesi estan validades correctament.
Les primeres les va començar l'arcabisbat de Barcelona, ja que la diòcesi com a tal va arrencar el 2005. Entre 1998 i 2015, a la diòcesi de Terrassa s'han fet 142 immatriculacions. El vicari general del Bisbat del Vallès, Fidel Catalán, explica al Cafè de la Ràdio de quina mena són.
Bàsicament, la major part són temples. Són temples i cases rectorals que la llei hipotecària abans del 1998 no permetia immatricular, com tampoc permetia immatricular ajuntaments ni altres edificis civils.
Però la diòcesi té una desena d'espais que se li atribueixen però que no coneix la seva existència. La majoria són a la zona del Montseny. Per això Catalán proposa revisar el cadastre i escatir de què es tracta. L'Església va advertir al govern espanyol que dels 35.000 béns immatriculats que li atribueix n'hi ha un miler que no són seus. Històricament es debat si alguns béns han de pertànyer o no a l'Església, però Catalán assegura que no són els d'aquesta llista, sinó que es tracta d'una altra categoria i aposta per estudiar els casos a fons en les diòcesis on es donin circumstàncies d'aquesta mena.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials. Avui també és notícia.
L'associació Fem Vallès reclama més seguretat i funcionalitat de l'AP7 B30 al Ministeri de Transports i Mobilitat.
El recent accident d'aquest dilluns a l'AP7, amb 3 víctimes mortals i 3 ferits, ha provocat que l'entitat enfatitzi la necessitat de moderar la velocitat i implementar una regulació en l'avançament de camions als pocs quilòmetres on es consideren els accidents i les retencions periòdiques de la via. L'associació demana l'acció simètrica de la millora dels accessos de l'AP7 B30 i de la C58 C17.
La plataforma Sabadell Lliure de Corrupció demana diligències complementàries a la peça número 31 del cas Mercuri.
La finalitat és conèixer les percepcions econòmiques que van rebre les persones presumptament contractades irregularment al Consell Comarcal i a l'Autoritat Metropolitana de Barcelona. La quantificació econòmica d'aquestes contractacions és cabdal com a acusació popular per tipificar els fets i formular l'escrit d'acusació, ja que Manuel i Paco Bustos estan acusats, entre altres coses, de malversació de cabals públics.
El projecte Boscos del Vallès és guanyador de la categoria Adaptació al Canvi Climàtic dels Premis Ciutat Sostenible.
És un projecte que es basa en l'economia circular i les energies renovables i l'estructura d'un mercat de compravenda i biomassa forestal per aconseguir una bona gestió dels boscos. Boscos del Vallès també impulsa la dinamització econòmica i local del sector forestal, ja que es disminueixen emissions de gasos d'efecte hivernacle i s'assoleix una millora en la qualitat de l'aire. Un dels reptes de futur és la generació d'ocupació local i la formació de qualitat dels perfils professionals del sector.
La fotoperiodista sabadellenca Victòria Rovira treballa en un nou reportatge fotogràfic sobre les dones de la regió de Jorgava, de Síria. Amb experiència sobre el terreny i material, la seva intenció de fer-ne una història de fons sobre l'empoderament femení a banda i banda del front de la guerra. Una feina que li arriba després que una de les seves fotografies fos premiada en un certamen artístic a l'Eix.
Així és que ara es tracta d'una instància de dones milicianes entrenant en una lluita contra Daesh en la guerra de Síria i li ha valgut el reconeixement de les Escola Grisart en el certamen d'art emergent que ha organitzat l'Acadèmia de Belles Arts. Rovira explica així la intenció artística en la fotografia documental. Són declaracions al programa Al Matí.
Jo crec que el fotoperiodisme és això, no? A part de poder informar d'una realitat que està passant, no? Que està succeint, d'una acció, d'un moment. Jo crec que ha d'anar molt lligat de la mà amb crear una bona imatge estètica, d'acord? O sigui, fins i tot dels pitjors moments, no? de les pitjors situacions, en pots crear una imatge completament això, no? Bonica i bella, no? Mm-hmm.
Una conversa que també ha detallat que vol complementar el projecte més extens amb les milicianes, documentant-ne el seu dia a dia amb imatges i entrevistes.
Vull explicar un tema més de la població civil de les dones i també, una altra banda, el tema de les esposes de l'Estat Islàmic. Vale. Llavors, principalment explicar i documentar aquestes milicianes de les diferents organitzacions, vale, com podria ser l'IPG, l'EPJ, la Síria, les Assíria, que són més de la branca cristiana, vale, com realment han aconseguit ser al capdavant, no, de, igual que els homes, en totes les lluites, des de que va començar aquesta guerra de Síria el 2011.
Mentrestant, la Mostra de Belles Arts compta amb altres creadors emergents i es podrà visitar fins demà.
Somos Borges y Gabriel García Márquez. Te voy a pegar.
Vaig acabar veient que l'univers no estava ple de dones, sinó de drag queens.
El rol no me da de comer, però me paga algunas que otras cenas.
No fugis del fantàstic, perquè la realitat supera la ficció.
Quimèric, amb Karin Madrid.
Un programa quinzenal, divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sabadell.
Un flabiol dona el tret de sortida. Tiple i tenora ressonen amb força. La copla ja és a punt per tocar. La sardana i la cultura popular catalana a Ràdio Sabadell.
Cada diumenge, de 9 a 10 del matí, sardanes a Ràdio Sabadell. Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
La Comissió de la Dignitat ha enviat una carta al ministre de Cultura, Miquel Iceta, reclamant el retorn dels papers de Salamanca.
L'entitat ho ha considerat que no té explicació ni justificació que 45 anys després d'haver estat restablert a la Generalitat encara no se li hagi restituït el seu arxiu institucional que va ser saquejat en l'etapa del franquisme. També ha demanat al ministre que retorni a la Generalitat l'edifici de la prefectura de Via Laietana 43 i que declari l'immoble bé cultural d'interès nacional en la seva condició de lloc històric per la càrrega històrica en la repressió política.
El Parlament demana al Suprem que suspengui la decisió de la Junta Electoral Central sobre Juvillà.
L'òrgan dona 5 dies hàbils a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, per retirar l'escó al secretari tercer de la mesa. El recurs troba imprescindible adoptar mesures cautelars i aturar la retirada immediata de l'acte del diputat de la CUP. A més, alerten que la seva retirada incideix en ple en de dret de la participació política pel que fa al sufragi actiu i passiu.
Esports.
Avui comencem amb handbol perquè Aleix Gómez i Ian Terrafeta juguen en aquests moments la classificació per la final de l'Europeu d'Hongria i Eslovàquia. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Els hispanos juguen les semifinals davant Dinamarca en un partit que es troba en la seva recta final ja.
Minut 40 i mig i Espanya s'acaba de posar per davant en el marcador davant Dinamarca 17-16 amb gol d'Aleix Gómez. El sabadellenc és el màxim golejador de l'equip amb 8 dianes, mentre que Ian Terrafeta ha jugat uns minutets a la primera meitat i també ho ha fet durant la segona part. Recordem que Espanya ha guanyat els dos últims europeus, mentre que els danesos s'han endut els dos últims mundials. L'altra semifinal, França-Suècia, es jugarà a continuació també a Budapest. Tant el partit pel bronze com la gran final tindran lloc diumenge a la tarda.
El centre d'esports afronta diumenge el segon partit del tram més maratonià de la temporada. El conjunt arlequinat, que travessa la millor dinàmica del curs, visita diumenge la línia per veure's les cares amb una balompèdica linense que s'ha desinflat en aquest inici del 2022.
Tot i que els andalusos són setens, encara no han guanyat aquest any i no han marcat, mentre que els arlequinats han sumat 10 punts dels últims 12. Tot i això, el tècnic Pedro Munitis rebaixa qualsevol eufòria.
És fenomenal que nuestros aficionados sientan, y si son cosas bonitas, mejor. Pero una cosa es nuestros aficionados y otra cosa es los que estamos al volante del coche, ¿no? Que sí que tenemos que tener a lo mejor esa frialdad para analizar desde la objetividad y no dejarnos llevar muchas veces por las emociones, sino por la realidad que estamos viviendo, que muchas veces no coinciden con los resultados que se están sacando.
La lesió a l'últim partit de Iago Indias ha quedat en un ensurt i, tot i que té alguna molèstia, podrà estar disponible. En canvi, la Balona té molts problemes a la defensa. Tres dels quatre centrals estan lesionats, el lateral esquerre Víctor Mena sancionat i el seu possible recanvi Conor Ruan sense estar en un bon estat físic. Romerito, l'entrenador dels andalusos, ha etiquetat el partit de final.
Si no genera las ocasiones que hubiera generado el miércoles con Lucán, pues estaríamos más preocupados. El día del Nasti pues salimos más preocupados, el día del Sevilla sí salimos preocupados en ese sentido. Es verdad que teníamos muchas bajas, pero ya vamos recuperando gente también. Los nuevos que se están incorporando también nos va a dar un plus, pero es verdad que tenemos que acoplarlos también. Pero bueno, nosotros tenemos que saber que el domingo es una final e intentar, bueno, pues cortar un poco la racha ya de las sensaciones que tenemos de ganar el partido los tres puntos en casa y hacernos fuerte otra vez.
L'enfrontament arrencarà diumenge a les 12 i des de mitja hora abans es podrà seguir en directe al Sabadell en joc.
Més futbol. A primera catalana, el Sabadell Nord rep el canvi d'alet amb la necessitat de retrobar-se amb la victòria per no despenjar-se de la permanència.
El forat és de 4 punts, després de 5 derrotes seguides. Serà l'estrena del tècnic Carlos López a casa, a la banqueta dels de Can Oriach. Pep Pinyol, nou vicepresident esportiu, ha explicat el perquè del canvi d'entrenador amb la destitució de Pablo Becerril.
Vam entrar, vam mirar les coses, vam dir, escolta, màxima confiança al míster, això, si els resultats van, nosaltres endavant, tot i que nosaltres la nostra idea i la nostra manera de voler fer les coses ara, pensem que potser no s'estava treballant en la línia que nosaltres volíem i els resultats ho precipiten tot.
Pinyol forma part de la nova directiva i avui ha passat per l'Hotel Suís juntament amb Dani Quesada Niño, el president executiu, i David Humbert, vicepresident econòmic i social. L'entrevista la podeu recuperar al podcast del programa, mentre que el partit del primer equip arrencarà diumenge a 11:45.
Baixem un grau a segona catalana, pas enrere del Can Rull Rómulo Tronchoni amb la derrota ahir per 2-3 contra el Ripollet.
Es posava al dia l'equip de Numoski, va sortir creu contra el vuitè classificat d'aquest grup 4, un partit en el qual va anar remolc des del primer quart d'hora i de seguida 0-2. L'última mitja hora més, el conjunt de la zona oest va estar amb 10 per l'expulsió del pitxitxi Marc Suárez. El Can Rull, que descansa aquest cap de setmana, és 6è amb 20 punts.
I a la divisió d'honor juvenil, el Sabadell juvenil disputa demà el partit ajornat de la setmana passada a Cerdanyola.
Duel ballesà per estrenar la segona volta entre dos equips separats per 16 punts. Els arlequinats setens, els verds penúltims. A les 5 arrencarà demà l'enfrontament a Fontetes. L'equip de Marc Nomen només ha jugat un partit en el que portem de 2022. La golejada encaixada 4-0 al camp del Barça de principis de mes.
En el món del futbol, per cert, l'Associació de Clubs de Futbol de Sabadell ha plantejat fer un minut de silenci als partits dels principals equips de la ciutat en memòria de Joan Murtró, prohom del futbol sabadellenc i que ens va deixar ahir a la matinada. Recuperem el fil de l'embol perquè l'Oar Gràcia enceta la segona volta de la Primera Nacional amb la moral pels núvols. Després de la vital victòria ahir contra el Sant Cugat, els vertiblancs creuen l'equador de la Lliga empatats a 22 punts amb el segon classificat, el Granollers B.
Per tant, els gracencs tenen a tocar les fases d'ascens, però ara han de superar el repte d'haver de jugar dos partits en menys de 48 hores. Demà, un quart de nou toca visita al Mataró i Bernat Correro, central de l'equip, espera que la fatiga no afecti més del compte.
Hem guanyat un partit importantíssim a nivell de classificació de particular, diguéssim, però bueno, al final són dos punts igual d'importants que els que tenim demà passat contra un rival que a priori a nivell de classificació és inferior, però juguem a casa seva, vindrem cansats perquè són 48 hores entre partit i partit, però bueno, vull dir, s'ha de treure i no hi ha més.
D'altra banda, en aquesta Primera Nacional, el Creu Alta Sabadell Handbol no podrà disputar el seu partit contra el Sant Joan d'Espí per un brot a l'equip arlequinat. I a plata femenina, el sènior femení de l'Oar Gràcia rebrà la Roca al seu pavelló buscant el segon triomf consecutiu per no despenjar-se de la part alta. Diumenge, passat 5 minuts de les 6 de la tarda, arrencarà el xoc.
En format més breu, a la segona B de futbol sala, doble ració de partits per l'Escola Pia al carrer Garcilaso.
Els de Pedro Donoso reben demà a les 6 al Muro i diumenge a 13:45 recuperen el duel ajornat contra el Segorbe. Són dos rivals de la part baixa, però Carlos Povedano, jugador escolapi, prefereix no refiar-se'n.
Ara, en teoria, como bien dices, nos viene un calendario más asequible, pero es que cualquier partido en esta liga es muy complicado, es trampa. Cada equipo tiene muy buenos jugadores, formas de jugar distintas que igual nos vienen mejor o peor a nuestro estilo de juego y tenemos que adaptarnos, pero lo que no podemos negociar es el esfuerzo, dar el 100% e intentar, como bien dices, sacar el 9-9 en casa y colocarnos lo más arriba posible en la clasificación.
Per la seva part, el Club Natació Sabadell tampoc podrà jugar aquesta jornada. Si la setmana passada no es va poder disputar el duel contra el Muro per un brot en els nedadors, aquest cop han estat diversos casos positius en el Cerdanyola, els que impediran la celebració de l'enfrontament. Sí que jugarà l'Amics del Pou, que ho he destacat del grup, que visita demà a 13:45 al Barceloneta.
I en voleibol, el sènior masculí del Natació Sabadell rep a les Naus un rival directe per la salvació, Superliga 2.
També al Muro, en penúltim classificat i situat just per sobre dels nedadors. Jordi Fernández és el tècnic del club.
Tenim la idea de que allà se'ns van escapar punts. Jo no hi era perquè estava de baixa, però pel que em comenten els jugadors, ells creuen que allà haguéssim pogut treure el partit i no només per a 3-2, i llavors tenen ganes de demostrar que a casa la cosa és diferent.
En tot cas, només descendeix l'últim classificat i el Saire, el Cué, tot just té un punt. En canvi, la Lliga Femenina, el Natació Sabadell sí que està en perill perquè com a penúltim podria baixar. Demà, les d'Alberto Avellaneda reben el Sòria amb poques opcions de sumar, tot i que la jugadora Nerea Montori no perd l'esperança.
Pues aquestes dues setmanes són, hem d'intentar que surti al 150%, hem d'aguantar 15 dies com unes jabates i després ja ens podrem relaxar ni que sigui dos dies, però ara hem de ficar els ovaris a la pista i dir aquí estem i volem demostrar-ho. I si no surt, com a mínim, ho haurem intentat fins al final. Per tant, nosaltres estem aquí preparades per tirar endavant.
Demà a les 4 el partit dels homes i a les 6 el de les dones.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
A tu, Karen.
Mig minut per 8:45. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest divendres 28 de gener. Recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a 94.6 dilluns a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio, però ara no marxeu perquè a les 8 arriba el Quimèric. Que vagi molt bé, adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe a punt, radiosabadell.fm.